Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Rutes espirituals per Catalunya. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ressaltem l'itinerari que aquest estiu fem per les esglésies i santuaris del Baix Camp, començant per la Selva del Camp. Des de la falda mateix de les muntanyes de Prades, coneixem amb guies de profit l'església parroquial de Sant Andreu i l'ermita de la Mare de Déu de Paret Delgada.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Ramon Gasc, que ve a presentar-nos Sal Roja, la novel·la escrita juntament amb Teresa Sagrera, que ens descobreix el llop de Cardona. Ramon Gasc avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Contem avui amb un personatge, jo diria, bastant peculiar, perquè un senyor que ha sigut tota la vida tècnic, té una empresa d'instal·lacions elèctriques de tota la vida, però ha tingut una gran passió, que és la història, i ha fet una novel·la històrica preciosa sobre el llop de Cardona, i ha fet Sal Roja. I com cada setmana li farem les preguntes de rigor. Què tal, Ramon? Com estàs?
Pues molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Pues encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Pues vinga, comencem. Les llegendes esdevenen llegendes sense que ningú en sigui conscient?
És així, evidentment. A vegades, gent que acaba la seva vida i es converteix en una llegenda, durant tota la seva vida no n'és conscient de que pugui arribar a ser-ho.
Un simple tallador de sal ja es deu haver perdut, oi, aquest ofici, tallador de sal?
Sí, tallador de sal era quan les mines eren a cel obert. Ara són ja excavacions soterranes, diguem-ne, amb cots, i ja no es fa el tallador de sal. Era un ofici que s'ha perdut, evidentment.
Es considerava or blanc la sal aleshores?
La sal era un valor preciadíssim. Sense la sal no es podia conservar la carn, no podia alimentar els animals, no es podia alimentar la gent. És a dir, era fonamental en aquell temps.
El Miquel Montaner li preocupa la sal de les monges.
Evidentment, perquè realment les monges tenien una quota de sal que li otorgaven els ducs de Cardona i elles el feien servir pues, també per conservar els seus animals, la seva carn i pel seu condiment propi. Sí, sí, és així.
Rosa de sal, com la formació d'una roca que hi ha a Tenerife, que la veu tothom, sí. Va ser una cosa així?
La rosa de sal ve d'una pedra de sal similar a la de Tenerife, però treballada per al Miquel Ferrer, per al Lluís de Cardona.
O sigui, aquesta no és natural,
no,
és artificial.
No, aquesta és feta artificial, sí. N'hi ha moltes a Cardona, al Museu de Cardona de la Sal n'hi ha moltes.
Valdiri, antic fuster de les Salines. Tothom treballava amb el mateix aleshores, no?
Bé, a Cardona, en aquell temps, ara ja no, per desgràcia, en aquell temps tothom treballava o les Salines o amb oficis que tenien a veure amb les necessitats de les Salines. Fusters, ferrers, etc.
Havia de ser una ocasió molt especial, no?, per matar un pollastre, aleshores. Devia ser menjar de rics.
Sí, era complicat poder aconseguir menjar un pollastre. Tenies pollastres, però normalment els feia servir més aviat per fer caldo, no per menjar-te a la brasa.
Els versos populars també els feu sortir. Bé, heu recopilat versos, no?
Són típics d'allà. Un dels que surten al llibre es canten molt, es cantaven molt en aquella època en les tavernes de la zona. Sí, sí, sí.
L'Hostal del Mas, lloc de bici. Carai, tu, i es donava les hores també, això, no?
I tant.
Sempre s'ha donat, no?
I tant. Lloc de bici a Cardona, lloc de bici a Barcelona, per desgràcia, aquests llocs pues, han perdurat al llarg de tota la història.
Realment els importava amb aquella gent qui fos el rei?
Molts d'ells ni tenien ni idea qui era el seu rei. Aquesta és la veritat. Aquesta és la veritat. Hi ha un diàleg al llibre que, com li pregunteix, que jo no sé si és, qui és el meu rei, realment. Hi ha un diàleg que em parla.
Qui abandoni el tall es quedarà sense sou. Per què?
Bé, realment, si no es podia produir la sal, les mines hi havien de tancar. I si tancaven, no hi havia manera de poder pagar sous. Estava claríssim, això.
Macho, en català, és mascle. Hem d'entendre que és català antic, perquè tu poses macho.
Sí, sí, sí. Català antic, un macho era un ruc, un burro de càrrega.
Diríem que d'aquesta guerra s'han escrit molts llibres, no?
S'han escrit molts llibres, però que tracti del setge de Cardona del 1711, no del 1714. No n'hi ha masses, jo diria que pocs. I, a més, que expliqui una mica com va anar tota la guerra de successió al llarg del territori, encara n'hi ha menys.
Hi ha una cosa que jo no he sabut mai. Qui financiava la guerra del francès? Les napoleòniques? D'on traien els diners, aquella gent?
Els nobles.
Els nobles pagaven.
Els nobles pagaven, sí, sí, sí.
Miquel té un problema de logística, oi, amb els carros?
Amb els carros? Et refereixes, perdona?
Ho dius a la plana 70. Ja.
Bueno, no recordo ara quins carros. Em toca tants de carros ja.
No, és que em va cridar l'atenció precisament per això, no? Aviam. Aquí està. Els carros més grans que encara quedaven no es podien moure sense animals de tir.
Ah,
els carros i carretons que trobaven eren massa petits i estaven inservibles.
En el moment que té clar que han d'abandonar el poble, perquè estan bombardejant i estan a punt d'entrar els borbònics, busca algun carro, algun estri per poder transportar el seu pare, que està impedit. I no el troba.
Ja. Yeah. Esborrar les cases, aleshores, no tenia que ser massa difícil, perquè amb una bufada devien caure les cases, no?
Bé, n'hi ha algunes que estaven fetes amb certa consciència, en pedra, però, evidentment, un projectil tocar, si els tocava en un lloc crític, els feia caure, evidentment. Sí, sí.
Llavor de venjança n'hi havia molta durant la guerra i quan s'acabava. Això sempre ha passat, no?
Això és típic a totes les guerres, per desgràcia. Tothom qui és conscient o li sembla que li han fet mal de forma exprofessa, el que fa després és repartir odi i revenja.
Quincoces, costa veure aquests cognoms.
Bé, era un cognom típic de soldats de la Catalunya, perdó, de l'Espanya central d'aquella època.
Tenien ganes de sexe, també, els soldats borbònics, no?
Es passaven setmanes i setmanes i setmanes sense sexe, evidentment, que arribava un moment que ho buscaven, això està clar.
El comte d'Echt sembla més alemany que francès, això, no?
És alemany.
És alemany, eh?
És alemany, austriac, de fet.
He d'entendre que el diari del brigadier enginyer va existir de veritat?
Va existir. Va existir, molts dels fragments són tres del seu diari, sí.
El senyor Desvalls tenia una família al convent de Vallbona, que no volia deixar descendència, aquest senyor que els va fer entrar tots en un convent.
Doncs ho ignoro, no ho sé. No sé tampoc si va tenir descendència directa a ell. Era el Manuel Desvalls, el Manuel Desvalls i l'Antoni Desvalls, que era el general de les tropes catalanes. Sí, dona la impressió que quan van acabar ells no hi va haver més desvalls, això és el que sembla.
A quin convent es refereix quan la monja els hi vol ensenyar el claustre? Es refereix a la Mare de Déu del claustre?
Sí, el claustre de les monges, sí.
Parles de sis emboscats. És una referència a la guerra de guerrilles?
De fet, feien guerra de guerrilles.
Pere Ventallosa, el rector de Sant Joan de Vergós. Sembla un auca, això, no?
No, és un personatge real.
És un personatge real.
Sí, sí, Pere Ventallosa va ser un personatge que quan va veure que la seva parròquia va ser delmada, va agafar tota la gent que podia de les rodalies i els va portar a Salp.
He d'entendre que ruta cap a Serrateig vols dir Puig-reig?
No, Serrateig. Serrateig és una barriada, un poble que està a prop de Cardona, entre Cardona i Berga.
He observat també una cosa. Els teus personatges viuen al límit, no?
Estan en guerra. Per tant, molts d'ells, evidentment, viuen al límit, sí.
Ells diuen, no entrarem a Manresa. Manresa era una ciutat amurallada o tancada d'alguna manera,
sí,
aleshores?
Sí, sí, tenia Manresa. Tenia muralles en aquell moment. No complertes, però en tenia.
Tenia.
Sí, sí, sí,
sí. La Margarida és una dona valenta, no?
La Margarida és una dona valenta. Bueno, en aquell moment creu que la seva feina ha de ser aquesta. Tota la vida l'havia dedicat a ajudar el seu pare, i arriba un moment que li dona l'oportunitat de ser lliure i ser, de fer el que creu que ha de fer. I sí, és valenta.
Sant Pere de les Pueles devia ser extramuros, no?
Sí, 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 sí.
I després aquí hi ha una cosa. Vi negre portat del Montseny. En aquella època, portar vi del Montseny, amb el mal viatger que era el vi, se'n devia fer malbé més de la meitat pel camí, no?
Evidentment, se'n feia malbé no només del Montseny, sinó del lloc on ho portaven. Per això portaven també el glaç del Montseny per poder-ho portar en fresc. Sí, sí, sí.
L'alemany que es parlava seria més el de la casa d'Àustria, no? Per lo dels Borbons.
Aquí hi ha un conflicte que no s'ha pogut aclarir. Com podien comunicar-se els catalans amb els francesos, amb els portuguesos, els de més nivell més elevat, segurament que es comunicaven amb italià o inclús amb llatí.
Ramon de Vilaperles, és més cosa vostra o va existir de veritat?
Va existir.
Un desig de revenja que em crema per dins. Sembla un vers, això.
De fet, és un vers dolent, però vers. És un desig que l'expressa d'aquesta manera.
Els de la Coromina ja saben que tenen una guarnició borbònica, no?
Sí, ho saben i encara se'n recorden.
L'estat de salut d'Ec podria preocupar a les persones que tenien més de 40 anys, no?
Sí, evidentment. L'estrès, la feina totalment compulsiva i el neguit que patien, evidentment, pot preocupar en la vida actual també, sí, està clar.
Quina mania hi havia en Catalunya per part dels Àustries i els Borbons?
Bé, suposo que Catalunya sempre ha tingut una tendència a fer la seva i en cap moment li han deixat fer. Per tant, és una cosa que tot al llarg de la història s'ha anat repetint i la flor aquesta no s'ha mort encara.
Anar d'allà a Girona tenia que ser una excursió, no? Perquè com a mínim de dos dies.
Sí, 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 dos, tres dies era el recorregut.
Tres dies era el recorregut, no? Perdre 4.000 cavalls, 2.500 mules, tenia que ser una fortuna per l'època.
Era una fortuna i era un desastre per l'exèrcit, perquè no podien transportar res.
L'aire se sentia ple d'aroma tebi de xocolata. Seria tot un luxe, aleshores, no, la xocolata?
Era bastant habitual. En aquell temps, els nobles de Barcelona feien portar el xocolata de les Amèriques i sí, ho gaudien.
Cardona era una plaça murallada, no? Encara ho és, em sembla.
Sí, té muralles a baix i té la gran fortalesa, que és impressionant.
Què era un jurat de l'Ajuntament en aquest cas de Seva? El jurat què era? Un personatge?
El jurat era el que seria ara un regidor.
Un regidor.
Sí, 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 sí.
Aquesta és una guerra amb gent que aquí de tots dos bàndols. Era una premonició d'una guerra civil, això?
Era una guerra civil. Era una guerra civil, sí, 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 sí.
Això de campi qui pugui ja ve de lluny, no?
Sí, 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 això ho he sentit moltes vegades a casa, jo.
També veig que fas un esment al port de Tarragona, perquè va ser abans que el de Barcelona, això sí que ho sé positivament.
Sí, 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 sí. Va haver allà uns fets reals, que són els que expliquem, quan els aliats nostres, el de Catalunya, es van començar a marxar, i va haver una escena allà tremenda que expliquem en el mateix port de Tarragona, sí.
Abandonats a la nostra sort. És molt corrent, això, a tot Espanya, no? Abandonar la gent a la seva sort.
Sí, sí, és una frase que defineix molt bé aquella situació.
Els botiflers eren gent que passava de la guerra, diguem-ne així?
gent que passava la guerra o gent que utilitzava la guerra pels seus interessos.
L'hostal de l'Alba ja no existeix, però el Rep Comtal encara hi és.
Sí, l'hostal de l'Alba va existir, de veritat.
Va existir de veritat, també. Sí. Per què l'enemic no s'atura? Ho dius a la plana sí. 380.
Bueno, l'enemic no s'atura mentre tingui possibilitats de gaudir de la victòria, de tenir la victòria. Per tant, si ell no s'atura, nosaltres hem d'aturar. Aquest seria la màxima.
Conservació de la llibertat, els privilegis i les prerrogatives dels catalans. Quines eren?
Bueno, era el tenir un estat propi, unes corts, i poder decidir què és el que més li convenia al poble de Catalunya.
El reclutament per part de la Junta de Guerra es devia fer a la força, no? No crec que ningú anés voluntari a la guerra, aleshores.
Hi anava molta gent voluntària perquè l'únic lloc, o els pocs llocs que tenies garantit, era l'aliment cada dia. Llavors hi havia molta gana.
I llavors allà es menjava cada dia.
Sí, més o menys.
El duc de Popoli, un innocent, creure que rendiria la ciutat als seus peus, no? Molt sí. Italià, això.
Sí, sí, sí. es va pensar que quan arribaven allà veien les forces ja es rendirien i va tardar 2 anys a conquerir la ciutat. 2 anys.
Rafael Nebot va arribar a la platja d'Arenys. Tenia que ser una proesa, no?, d'aleshores.
Sí, arribar fins a la... era complicat perquè, a més, vull dir, la navegació era la que era i hi havia molta vigilància de l'armada francesa.
També treus lo més brut de l'ésser humà, hasta una violació d'una criatura.
Sí, això va passar, eh?
Contenir l'odi que sentia Ferrer amb una actitud molt humana. Com es conteneix l'odi?
L'odi es conteneix quan ja quedes totalment desbordat i curull d'odi i arriba un moment que has de canviar, si no, no pots sobreviure.
L'alimentació dels catalans era bastant miserable, no, aleshores?
Del poble, sí, dels nobles, no.
El retorn a Cardona del Llop no el devia de conèixer ningú, no, al tornar.
Hi havia poca gent a Cardona en aquell moment encara, perquè hi tornava a estar assetjada. Coneixia tothom el Miquel Ferrer. El que havia esdevingut com Llop de Cardona, evidentment, no ho coneixia massa gent.
El marquès del Bus feia fer les coses als altres, aquest, no?
Sí, sí. Manava les coses, com tots els nobles, de fet.
Treus el Santuari del Miracle. Bueno, ja l'has tret una vegada,
sí. Surt.
Quin era l'exèrcit de les dues corones?
L'exèrcit de l'aliança entre França i Espanya.
El Llop de Cardona havia demanat a la Isabel que es casessin. Tenia temps de casar-se, aquest home, amb les coses que feia?
Va voler casar-se perquè realment la seva dona li demanava.
Va ser una cerimònia curta, no?
Sí. Més aviat sí.
I tenia mala mama el marquès de Poal. Penjava tota la gent, no?, que trobava aquest al
seu
pas. Sí,
aquest sí.
Viurem lliures o morirem? Sentència feta en temps de gana.
Sí. Aquest és una cosa que es diu molt, però de fet era el poble qui ho deia. Si no podies viure lliure, pues es havia de morir. I a vegades no arribaves ni a ser lliure, que et mories de gana, això és veritat.
A sang i foc. Sembla un títol del Truman Capote, això, eh?
Bé, és que és un fet que es diu hasta des del temps dels Almogàvers, quasi de sang i foc.
Als teus personatges els agrada veure molt, no?
Llavors es bevia molt.
Sí, bueno, devia ser...
És normal, era habitual. Si no podies menjar, havies de beure.
Havies de beure. Isidre Pujador i Francesc Puig són personatges de ficció o van existir de veritat?
No, van existir. Era gent que vivien als masos i reclutava els sometents.
Arbúcies, Espinelves i Viladrau devien ser Villorrios, no, aleshores?
Sí, eren poblacions petites. Molt escampades, tenien molts masos escampats.
Tenien braços escampats, allò que passa poder a Galícia, no? Són molt...
Exactament. Els nuclis de gent són menors.
La banda del Clot, no sabia que se'n deia igual, tu?
Sí, igual, el Clot. Estava en un forat, teòricament.
I la rendició quan va ser, exactament?
La rendició de Cardona o de Barcelona?
La de Cardona.
La de Cardona va ser una setmana després de la de Barcelona, el 18 de setembre del 1714.
I llavors, per què és una història tan ignorada per tothom? No s'explica a les escoles, això. Ara poder sí, però a la meva època no.
A la meva època no em van explicar absolutament res de la història de Catalunya. Jo no podia explicar res als meus fills perquè no en sabia res. I, per tant, arriba un moment, jo, per exemple, el dia 3 tinc que anar a fer una reunió amb un institut de Sant Celoni i ja m'ha dit el professor que la majoria no es creuen res del que escric.
Bueno, jo sí, jo m'ho vull creure. Bueno, doncs fins aquí. És una novel·la sobre un personatge que es va enfrontar als Borbons i aquí fes falta. Suposem que això ho feia la misèria del temps. És un llibre molt ben escrit sobre la guerra de secessió ambientada al Bages. Llegiu Sol Roja, de Ramon Gasc i Teresa Sagrera. És fantàstic.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Potser recordes quan, amb un tros de fusta, ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnant. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Però ara som gegants. Ara som gegants. Ara som gegants. Ara som gegants. Recordes quan t'apropaves i abaixàvem el cap? Potser recordes quan et suplicàvem un tros de pa i em passàvem paraules plenes de sang i el so de la pluja ens feia tremolar. Però ara som gegants. 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 I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyar. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyar. Ets una nota.